Escoltes a mig matí.
Doncs una setmana més encetem de cine amb Antonio Barrero. Molt bon dia, Antonio.
Bon dia.
Tenim problemes amb els cascos. Ara. Que giren, que no és tan fàcil posar-se.
Ja ho veig, ja.
Què ens expliques? Com estàs?
Res, una setmana més aquí a parlar de cinema.
Uh-huh. I avui de què parlarem?
Doncs vaig a fer quatre recomanacions del que jo crec que és un bon cinema, quatre propostes que he vist, dues comèdies, un thriller de terror i una biografia musical.
Molt bé, per tant, variadet, pels gustos de
sí,
tots.
Sí, variadet perquè tothom pugui trobar la seva opció.
Exacte. I començarem per la comèdia?
Sí, comencem per la primera comèdia, que porta per títol El pes insuportable d'un talent enorme. Si més no, el títol és original. I la pel·li també. És una pel·li del 2022, d'aquest any, de Tom Gormican, és pel·lícula americana, de 105 minuts. En el repartiment, el protagonista indiscutible és el Nicolas Cage. Després hi ha el Pedro Pascal i altres, no cal dir els noms, però sí que cal dir el nom del Paco León, que és un secundari de luxe, i també un petit paper al Ricard Balada. Uh-huh. Després en parlo. Què és el pes insuportable d'un talent enorme? Doncs és una proposta metanarrativa en què Nicolas Cage s'interpreta en ell mateix.
Uf.
És una comèdia boja, una comèdia d'acció trepidant, i de fet és la versió fictícia d'un Nicolas Cage, que és, de fet, un actor sense un duro, que es veu obligat a acceptar una oferta $1 milió per assistir a l'aniversari d'un fan que té un superfan que és excèntric i multimilionari. Un tal Pedro Pascal, que és un actor, penso que és xilè, que es veu que el seu país està exiliat, de fet, a Amèrica, perquè va estar en contra del règim de Pinochet, i bueno, està viu a Amèrica. Però és un actor que no el tenia reconegut, realment és una troballa, aquest actor. Jo no el coneixia, i déu-n'hi-do. Doncs la situació, quan està en aquest aniversari d'aquest superfan que té ell, que és aquest Pedro Pascal, fa un gir inesperat quan el Nicolas Cage el recluta una agent de la CIA, la Tiffany Haddish, i és obligat a estar a l'alçada de la seva pròpia llegenda per salvar-se en ell mateix i els seus éssers estimats, que no són altra que la seva dona i la seva filla. Amb una carrera construïda per aquest moment, l'actor, guanyador de multitud de premis, ha d'assumir el paper de la seva vida, fer d'ell mateix. Què us puc dir d'aquesta pel·lícula? Doncs que m'ho vaig passar molt bé, gairebé dues hores, una hora i mitja llarga, en el que és un divertidíssim joc, en el que, com us podeu imaginar, veure el Nicolas Cage fent una versió d'ell mateix, quan de fet ho ha fet tot al cinema,
sí.
I que després de les últimes complicacions per aconseguir un paper decideix retirar-se, i de fet aquest és el joc, és a dir, estàs veient-lo amb ell, però de sobte dius, hòstia, Nicolas Cage, sense que li donin un paper, no pot ser, i està intentant aconseguir un paper amb una pel·lícula del Tarantino, i no li donen. I després diu, doncs, res, em retiro, però és que no t'ho enduro. Llavors, bueno, accepta aquesta oferta, que evidentment l'accepta de mal grat, d'anar a aquesta festa d'aniversari, i bé, el Nicolas Cage ens regala una passejada enorme, variadíssima, divertidíssima, per diferents referències del seu propi cinema, de les seves pròpies pel·lícules. I mentre a poc, aquestes pel·lícules que estem veient, tot es converteix en una funcional pel·lícula d'amics, una buddy movie, en què Cage i Pedro Pascal formen una parella que no sabíem què necessitàvem, i de fet tots dos estan genials. Lliurats un a l'altre, amb un joc mutu de complicitats, i ajudats per la implicació de secundaris com Tiffany Haddish, l'agent de la CIA, i Paco León, que és un dolent, dolentíssim, però divertidíssim, protagonitzen un títol, aquest títol que aconsegueix un equilibri enorme, inusual, en què no s'aposta tot a l'acudit principal, perquè seria molt fàcil, Nicolas Cage fa del mateix. No, la pel·lícula dona un gir increïble i la realitat i la ficció es barregen, evidentment tot és comèdia, no? Però t'arribes a creure que m'estan explicant del Nicolas Cage, i realment t'enganxa de principi a final i la pel·lícula s'aguanta per ella mateixa.
Caram.
Té coses interessants, com ara, per exemple, que la història passa a Mallorca.
Mm-hmm.
Però la Mallorca ni la veus. És una Mallorca que es va rodar a Croàcia. a l'estat de Croàcia i surt inclosa la ciutat de Dubrovnik. De fet, quan estan ensenyant Palma, dius, aquesta Palma a mi no em sona. I, evidentment, és que és Dubrovnik la capital, no? I és molt interessant perquè et dic, Mallorca ni la van trepitjar. I tota la història passa a Mallorca. Després, tot el fet succeeix perquè segresten a la filla del president de Catalunya. No? Una tal Maria, la filla del president de Catalunya, que està aliada amb un noi jove que és el Ricard Balada. Uh-huh. I llavors la segresten amb ell li foten un gec d'hòsties, i a partir d'aquí comença la història, aquesta trepidant història en la que es fa referències al president, no diuen de la Generalitat, al president de Catalunya.
De Catalunya.
I bé, tot plegat fa molta gràcia. Sí. I us la recomano. Ha estat al cinema 3 o 4 setmanes, ara ja no, l'han tret, almenys aquí al, a les nostres contrades, però si la voleu està a la plataforma Prime Video, sí. I realment us la recomano perquè si us agrada el Nicolas Cage, perquè si no us agrada, passeu, prescindiu, difícil, perquè sí. T'ha d'agradar. I el Nicolas Cage realment fa és desmesurat en moltes ocasions, però aquí és divertidíssim perquè estàs veient històries i referències a les seves pròpies pel·lícules, fent d'ell mateix, a més amb un doble que és més jovenet, i dius, què m'estàs explicant? I realment t'enganxa moltíssim, un Paco León divertidíssim, i el Ricard Balada, el que passa és que fa un paper molt petit al principi, però sí. Té la seva gràcia, amb una predicció americana que surti un actor català.
Home, i tant. Doncs el pes insuportable d'un talent enorme, eh?
Que el títol ja se l'has...
Sí, el títol se l'has dit.
Sí.
Ara anem amb un thriller, no?
Anem amb un thriller de terror, mm-hmm. Que aquí ens hem de posar una mica més seriosos. Sí. És El telèfon negre, Black Phone. És una pel·lícula del 2021, el director Scott Derrickson, és pel·lícula americana, de 102 minuts. El principal protagonista, tot i que no se li veu massa la cara, és Ethan Hawke, que és un actor jove, que porta tota l'estona una màscara una mica estrident, amb unes dents enormes i una rialla una mica fora de si. Però, doncs, bé, és una pel·lícula que posa els pèls de punta, però tampoc és un terror allò a l'ús d'esglais, tot i que n'hi ha uns quants. Explico una mica d'entrada la sinopsi.
Sí?
Després d'uns anys instal·lat a l'univers Marvel, aquest director que us he dit, el Scott Derrickson, que algú potser li sona perquè és el que va fer el primer lliurament del Doctor Strange, li han ofert el segon però no l'ha acceptat per qüestions econòmiques, doncs bé, aquest director torna al gènere del terror, que són els seus primers inicis, i ho fa de la mà de Blumhouse, que és la primera productora mundial del gènere, en aquests moments, i ho fa per atemorir-nos, i ho aconsegueix amb un thriller que, com deia al principi, posa els pèls de punta. Estem a la ciutat de Denver, a Colorado, als anys 70. Un sàdic assassí, emmascarat, segresta el nen Finn Neshaw, un noi intel·ligent, molt tímid, de 13 anys, i el tanca en un soterrani insonoritzat on no serveixen de res els seus crits. Quan el telèfon trencat i sense connexió comença a sonar, Finney descobreix que a través d'aquest telèfon pot sentir les veus de les víctimes anteriors, les quals estan decidides a impedir que Finney acabi com elles. Déu-n'hi-do el plantejament inicial.
Quin mal rotllo que em dona. Només de pensar-ho.
És un mal rotllo. Realment no t'ho passes bé. També no. T'he de dir que no és tan horrorosa com sembla. Però bé, això també...
Sí.
No m'atreveria a recomanar-la si no sou d'aquest tipus
no,
de gèneres.
No, no, jo no la veuré.
Doncs bé, el director, de fet, situa l'horror en la mirada d'aquest nen. És a dir, tot el terror l'estàs vivint a través dels ulls d'aquest noi, d'aquest adolescent de 13 anys, i els adults estan vistos sota el seu punt de vista. És un món d'adults violent i implacable, i el possible alliberament que té entre l'aliança que fa entre els fantasmes de la imaginació, perquè de fet hi ha referències i està contínuament fent referències a uns somnis de la germana, hi ha una molta fantasia, i barreja la realitat i la ficció d'una forma dura. El món, de fet, per aquest nen és un món, un lloc hostil, no només a l'escola, de fet pateix bullying, ha d'escapolir-se contínuament de l'assetjament d'uns companys molt pinxos i molt xulos ells, sinó només això a l'escola, sinó també a casa seva, on el seu pare, que és alcohòlic i irascible, té un caràcter horrorós, doncs governa en un estat de terror permanent. El principal suport, afortunadament, que té Finney és la seva germana, la Gyun. És una noia eixerida, desafiant, li planta cara a tot, en aquesta violència domèstica i a la violència que pateix el seu germà a l'escola, i és una violència que l'està circumdant i que ella intenta donar-li suport i ajudar-lo amb el que pot. Aquest horror que emana del món domèstic adquireix un reflex cruel als carrers de Denver, assajats per aquesta ombrívola presència del raptor, que és Lithium Hawk, que és un segrestador de nens disfressat de mag i que va embolicat amb un raïm de globus negres que quan s'escampen aquests globus vol dir que està intentant segrestar una nova víctima. Derrickson construeix el món al voltant de Feine amb paciència i dedicació. Sense cops baixos ni girs de guió. No hi ha cap gir de guió. Tot el que veus és lineal i sí que hi ha un terror epidèrmic, t'arriba a la pell i, a més, és un terror esfereïdor perquè estem parlant de violència amb nens i terror de nens. De fet, no està clar els motius del segrest, no hi ha cap tipus de violència física ni sexual. Això, si és, no ho és, o ho pots endevinar, però no està explicat, afortunadament. En fi, jo que sóc amant del cinema de terror, jo feia temps que no veia una pel·lícula tan complexa i adulta. És una pel·lícula, de fet, per adults, sense cap concessió. Porta els seus personatges, no els porta a la caricatura ni al cinisme, no lliga la posada en escena als trucs efectistes de sempre, no hi ha trucs, tot és lineal, és a dir, és un terror que t'arriba a la pell. El malvat que crea Ethan Hawke és el rostre impenetrable d'aquesta grisó que ens envolta, d'aquest món de crueltats i injustícies que adquireix la impostura a través d'aquesta màscara dentada i somrient que realment fa una por horrorosa.
Uf, ho has pintat super, eh?
Bueno, no vull enganyar ningú.
No, que està molt bé.
Si voleu patir una mica i tenir una horeta i mitja llarga, aneu a les Gavarres, a Tarragona, a les Mates del Vendrell o a Vilaseca, perquè es pot veure a tots aquests cinemes en uns quantes sessions, i es va estrenar ja el 24 de juny. És una pel·lícula que té molta...
Deu tenir tirada, no?
Perquè... Té tirada, sí. Encara és una pel·lícula per adolescents i adults, i posa els pèls de punta, i, en fi, aquí ho deixo.
Ui, quin patiment! I ara canviarem una miqueta, no?
There are some... would make me out to be the villain of this here story.
Let's don't let a good thing die.
Are you born with destiny? Or does it just come knocking at your door?
He's a young singer from Memphis, Tennessee. Give him a warm hayride welcome. Mr. Elvis Presley.
Get a haircut, buttercup.
Estem sentint el tràiler d'Elvis, pel·lícula del Baz Luhrmann del 2022, pel·lícula australiana de 159 minuts, un metratge llarg. Un metratge llarg, sí. És la biografia musical de l'Elvis Presley, un drama envoltat de música, bona música, amb una banda sonora increïble. Jo l'he vist en versió original i realment és la millor pel·lícula que he vist en fa temps.
Sí?
Tot i que té alguna coseta que ara comentaré, per la qual no m'acaba de fer el pes. La pel·lícula s'ha presentat a la secció oficial fora de concurs del Festival de Cannes aquest 2022 i sé que va tenir molt èxit entre el públic assistent. Els intèrprets principals són l'Austin Butler, que és un actor jove increïble que fa un mimetisme del Elvis Presley esfereïdor, es mou com una bèstia, i després l'oponent, que és el Tom Hanks, que el fet a mi no m'acaba de fer el pes, no m'ha agradat mai aquest actor, i aquí encara m'agrada menys pel paper que fa.
A mi tampoc m'ha agradat mai, la veritat.
Doncs bé, estem als anys 50, 60 i 70, tres dècades de tirada. La pel·lícula explora la vida i la música de l'Elvis Presley a través del prisma de la relació que té amb el coronel Tom Parker, el Tom Hanks, el seu enigmàtic mànager. La història aprofundeix en la complexa dinàmica que existia entre Presley i Parker, que abasta més de 20 anys, des de l'ascens de Presley a la fama fins al seu estavellat sense precedents en el context de la revolució cultural i la pèrdua d'innocència als Estats Units. I al centre d'aquest periple hi ha Priscilla Presley, l'Olivia de Jones, que és l'actriu, una de les persones més importants i influents a la vida d'Elvis. Elvis, com us he dit, és una pel·lícula que a mi em va agradar molt. És una pel·lícula terriblement, diria jo, política, perquè de fet és una pel·lícula amarga, perquè en el trasfons hi ha un tema polític, perquè de fet l'Elvis el va carregar al món de la política, al món del els entrebancs que hi havia i les lluites socials i tal, i a més el poder i tal, se'l va carregar d'una forma indirecta. Parla sobre el control del destí del somni americà i sobre com s'ha de ressuscitar la política de l'excés per mantenir un ordre que funciona a contracorrent. Elvis va néixer per transformar la música del seu temps, per fondre el country i la música negra, per crear el rock and roll. De fet, l'Elvis, jo que era un amant del rock and roll i de l'Elvis, era el rei del rock and roll, va ser per a mi una icona i un referent. El director, Baz Luhrmann, és el director ideal per explicar aquesta història. És com el Kiss convertit d'una manera en una altra per controlar aquest somni americà. És el director de Moulin Rouge, si la recordeu. En Moulin Rouge va demostrar que el Kiss podia transformar el musical, transformar les lleis de l'espectacle i les bases del gènere. Elvis, la pel·lícula, reprèn moltes coses de Moulin Rouge, des del gust pels elements de la gran fira que és el món de l'espectacle fins al barroquisme escènic i al ritme acceleradíssim que converteix la imatge en una mena de túnel frenètic. És tan frenètic que moltes vegades no pots pair les imatges perquè estan muntades d'una forma trepidant. No arribes a capçar tot el que t'estan enviant i sobretot en les actuacions musicals. El resultat és una pel·lícula molt brillant, amb alguns moments antològics, ell ballant, és increïble, i tot i que per mi no supera Moulin Rouge, perquè Moulin Rouge va ser per mi un referent també del musical, aquí el guió per mi és una mica fluix, i argumento que és fluix, sota el meu punt de vista, perquè tota la trama està basada en contraposar la seva figura, la de l'Elvis, amb aquest representant sense els escrúpols, i per mi això, aquesta pugna i tota la pel·lícula està voltant d'aquesta història entre ell i el mànager i com no s'entenen i com l'altre està buscant el seu rendiment econòmic, per mi això és fluixet, perquè hi havia, penso que altres moments de la seva vida molt més interessants i que per mi haguessin tingut més sentit. Per exemple, la relació amb la Priscilla, la seva dona, que ell l'adorava i que de fet el deixa perquè no pot aguantar l'excés que porta amb tot el món de les pastilles, de l'insomni, de les dones i tal, el deixa. I això està explicat molt tenue i molt, molt per sobre i d'una forma molt, molt poc aprofundida. I per mi aquí hi havia molt, molt més gruix. I segurament hi havia altres aspectes. La relació amb el seu pare, amb la seva mare, que molt, molt, molt jove, està tot només apuntat. En canvi, tota la pel·lícula és això. Ell i el mànager. Evidentment, ho supera perquè el muntatge és bestial, perquè l'Elvis Presley, l'actor, l'Austin Butler, fa una interpretació bestial. I realment és una pel·lícula que recomano de totes, si la podeu veure, perquè està a tots els cines, a tots els cines de Catalunya, a les Gavarres, a les Mates, a Vilaseca, i allà on la aneu a buscar la trobareu, i us la recomano de totes.
Impressionant com deuen fer els càstings aquests per trobar l'actor ideal. Clar, és un perfil tan concret.
És molt concret.
Ha de ser físicament, s'hi ha de semblar.
S'hi ha de semblar una mica, no s'hi assembla del tot, però és que on aconsegueix el mimetisme és quan es mou, quan mou aquelles caderes, quan mou aquells...
Clar.
És increïble l'actuació.
Com quan van fer, per exemple, la de Bohemian Rhapsody, també.
Efectivament.
Aquell era ell.
Increïble.
No? És que és el Freddie Mercury.
I tampoc s'hi assemblava massa.
No, però, si te'l miraves detingudament, no. Però l'aire el tenia.
Entra totalment. Sí, és el mateix exemple. Sí, el mateix, aquell actor també està increïble en aquell paper del Freddie Mercury. Doncs molt bé, això. Si teniu ganes i temps i voleu passar una bona estona, Elvis de Baz Luhrmann.
Molt bé. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care. And I'm just a devil with love to spare. So Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. Doncs vinga, ara ja podem anar a veure-la, que ja estem ambientats.
Ai, m'encanta la música.
Molt bé, anem amb una altra pel·li.
Sí, anem a l'altra comèdia, ja he parlat de dues comèdies, anem a parlar de la segona comèdia i de la quarta proposta que us faré, que és Mamà, no enredes. I no enredes el títol, la R està en majúscules i té aquesta doble lectura. Mamà, no enredis, no toquis el nas. No emprenyis, i Mamà no està en les redes. Té aquesta doble lectura. És una pel·lícula de la Daniela Fejerman, de la que ja n'hem parlat aquí en alguna altra ocasió. És la directora que venia a presentar al FICAT la pel·lícula L'adopció. I estem davant d'una comèdia, comèdia a l'ús, 100%, pel·lícula del 2022, que es va estrenar l'1 de juliol, de fet, fa una setmaneta justa,
sí.
I és pel·lícula de 112 minuts, gairebé les dues hores, i bé, és una pel·lícula de riure per riure, és una comèdia, diríem, a l'ús, però té alguna coseta que voldria comentar. No, té un repartiment increïble, la protagonista indiscutible és la Malena Alterio, que sí. Ho fa de conya, i després hi ha uns secundaris també que està molt bé, l'Eva Ugarte, l'Antonio Pagudo, la Sofia Oria, l'Òscar Ortuño, el Juan Grandinetti, etc. N'hi ha uns quants. És una pel·lícula coral amb molts actors i actrius, i ja us dic, la prota indiscutible i ho fa realment molt bé, perquè és una actriu que ho fa bé, és una dona amb moltes taules, és aquesta Malena Alterio. De què va la pel·lícula? Doncs mireu, Clara, que és aquesta, la Malena Alterio, és la mare de dos adolescents. És una dona oberta a tot, a noves experiències, de tipus que siguin, i decideix crear-se un perfil a T-Link, una app de cites.
Mm-hmm.
Què passa per la ment d'un noi de 20 anys quan es troba el perfil de la seva pròpia mare a T-Link, l'aplicació de cites de moda? Sí, la mare encara és jove, d'acord? Està divorciada del seu pare, i tant. I té dret a refer la seva vida, però ella realment sap on s'ha posat, sap que és T-Link. Allà només hi ha obsessos que la faran servir per després deixar-la tirada. Franctiradors del sexe. De fet, com ell mateix, el fill. I, per tant, quan la descobreix, evidentment, té un ensurt increïble. El fill és el Dani i la seva germana és la Milena. Tots dos s'embarcaran en la delirant aventura de boicotejar els lligams de la seva mare i aniran a sac quan la dona iniciï una relació més seriosa amb un jovenet, però molt jovenet, argentí, del qual se n'enamora allò de totes, totes. I ells estan convençuts, els fills, que aquest noi només la farà que patir. I un cop l'hagi utilitzat, li donen una puntada al cul. Només que les estratègies dels germans tindran l'efecte oposat al desitjat. Cada cop hi haurà més homes a la vida de la seva mare i res sortirà com ells esperen. La proposta és interessant i, de fet, no avorreix gens ni mica i té el seu puntet.
Sí.
I hi ha una escena a la pel·lícula, cap allà a la primera mitja hora, que justifica el preu de l'entrada. La Malena Alterio resol de manera humiliant per a un dels seus amants una trobada que té amb un altre dels amants. És a dir, està amb un amant i es troba amb un altre. I li fot una bufetada increïble per masclista i per home, allò, amb totes les connotacions negatives. És, a més a més, un perfecte resum, aquesta escena, tot i que encara falta un tercer pretendent, del que li passa a la protagonista en aquesta història de l'Iran. És una història divertida, com he dit, una comèdia divertida, que ens mostra una dona que es comporta, de fet, ho intenta, es comporta com un home, és a dir, tots els tics d'aquesta dona seria el que faria un home si lligués per una app d'aquestes de contactes. Part de la gràcia està en que podem fer les mateixes coses, evidentment, i per descomptat, i tenim dret, homes i dones, però poques vegades es gaudeixen de la mateixa manera uns i altres. I ella, la Malena Alterio, amb aquests lligues que fa, li dona la volta absolutament. L'egoisme dels fills i els desitjos d'una dona madura són altres temes que es toquen a la pel·lícula. La realització és correcta. De fet, la pel·lícula no té massa pressupost. Però es troben a faltar escenes més com aquesta que he explicat del restaurant del principi,
sí.
I fins i tot alguna que sigui més espojarrada. La pel·lícula es manté amb un to molt discret, no és gaire atrevida la directora, és a dir, no van més enllà...
No hi ha massa efecte sorpresa, no?
No, efectivament, i voldries alguna cosa més espojarrada i no, i a més acaba massa bé, acaba bé. És una pel·lícula agraïda que permetrà que alguns homes se sentin identificats. Fer riure, de fet, és molt complicat, però quan algú ho aconsegueix, cal agrair-ho. I la Daniela Fejerman, en aquesta pel·lícula, aconsegueix fer riure. Tot i que no és una gran comèdia, però sí que és una pel·lícula que et farà passar una estona divertida.
Molt bé, doncs, Mamano en redes.
Mamano en redes.
Tenim propostes variades,
ben
no? Com ho comentaves, sí. Ben diferents.
I espero que alguna us enganxi, que si teniu temps, que ara que estem a l'estiu i que és bo i, a més, està molt fresquet a les sales, que aneu a gaudir d'aquest cinema que us he proposat.
I si t'haguessis de quedar amb una, que et quedaries amb Elvis?
Elvis.
Sí? Elvis. Sens dubte, no?
Sens dubte. De les quatre Elvis, tot i que són històries diferents, perquè El telèfon negre també com a pel·li de terror m'encanta. Però Elvis és una passada. Vaig anar amb gent de roda i que no són habituals al cine i van sortir, sí? Evidentment, encantades.
Molt bé,
persones.
No?
Per tant, La recomano molt.
Molt bé, Antonio, per cert, avui comença l'Espai Ficat.
Ah, sí?
Aquí,
ah, és veritat, sí.
Al Roc de Sant Gaietà.
Molt bé.
Antonio, des que no ets director...
Bueno, estic una mica, sí, una mica més al marge, però sí, ara que ho dius, sí, avui és
primer... Home, però hi ha aquests quatre curtmetratges,
sí, si quatre curtmetratges, que sí, els recordo, i són interessants.
Que
sí,
són
sí,
molt interessants, no?
És una proposta també interessant, en cinema a la fresca, evidentment no és cinema a l'ús, comercial i tal, mm-hmm, però la proposta dels quatre curts, si en teniu ganes de gaudir, de veure això, cinema diferent, val la pena acostar-se al Roc aquesta nit a les 10.
Uh-huh. Doncs molt bé, ho deixem aquí?
Ho deixem aquí.
Tornem divendres.
Perfecte.
Amb més cinema.
Vinga.
Adéu, gràcies.
Adéu.